La Generalitat ha decidit ampliar el programa de detecció del càncer de còlon i recte a totes les persones de fins a 74 anys. Fins ara s'aplicava a la població d'entre 50 i 69 anys, per tant, s'allarga per darrere 5 anys més. Es farà a partir del quart trimestre d'aquest any i es rebrà una invitació a casa per fer-se la prova. La doctora Elena Élez, cap de la Unitat de Tumors Digestius de la Vall d'Hebron, ens ha explicat que és el càncer més comú.
Són uns 40.000 casos a l'any, afecta per igual a homes i dones, i és el tumor més freqüent a homes i dones. És el segon en freqüència a homes i a dones respectivament, seguits pel càncer de pròstata i el càncer de mama.
De seguida entrevistarem el coordinador del Pla de Cribatge, el doctor Antoni Castells. L'anunci de l'ampliació del programa s'ha fet avui, que és el Dia Mundial del Càncer de Còlon i Recte.
Catalunya nit.
I avui tornem a tenir mostres de com la guerra a l'Iran està tenint conseqüències econòmiques i està fent créixer també la incertesa. L'Euríbor s'ha situat a nivells que no es veien des de finals del 2024. Això es tradueix en un encariment de les mensualitats per qui hagi de revisar a la seva hipoteca. L'increment pot ser d'uns 190 euros l'any.
I el comissari europeu d'Energia ha advertit que encara que acabés la guerra ara mateix, l'impacte el seguirem notant durant temps.
We should be under no illusion.
No ens hauríem de fer cap il·lusió que les conseqüències d'aquesta crisi per als mercats energètics seran de curta durada, perquè no serà així.
Because they won't.
Per això, la Comissió Europea recomana als països membres que redueixin el consum energètic amb mesures com ara rebaixar el límit de velocitat en 10 km hora a les autopistes o potenciar el teletreball. A Espanya, a partir de demà, ja es notarà la rebaixa del preu del gas. Tot plegat ho analitzarem amb el professor d'Economia de la Pompeu Fabra, Joan Ribas.
I respecte a la guerra a l'Iran, avui Donald Trump ha continuat dient el mateix que els darrers dies, però amb un matís. Ha donat a entendre que podria donar per acabada l'operació encara que l'estret d'Hormuz segueixi empantanegat. Els països que vulguin petroli els diu que el comprin als Estats Units o que vagin a buscar-lo ells mateixos al Golf Pèrsic, com si aquesta situació no l'hagués provocat la Casa Blanca.
I d'aquí poc més de 24 hores, si no passa res, s'enlairarà l'Artemis 2. L'Oriol Pujador ens ha preparat un perfil dels 4 astronautes que orbitaran al voltant de la Lluna. La missió durarà 10 dies.
Carla Vall, criminòloga i advocada especialista en prevenció de la violència de gènere, publica un conte adreçat a nens. L'objectiu és prevenir abusos sexuals infantils. I conversarem a partir de les 11.
Durant molts anys s'havia sentit a dir molt allò que una bufetada a temps era educativa. Però els temps han canviat i ara la bufetada d'un avi a un net desencadena un gran escàndol. Aquest és el punt de partida de l'obra de teatre que ens portarà a veure aquesta nit la Marta Vives. És Una bufetada a temps, una comèdia escrita per Marta Butxaca amb actuacions de Ramon Madaula i Montse Guallar.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya ampliarà fins als 74 anys el programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte a partir del quart trimestre d'aquest any. Fins ara el cribratge s'adreçava a persones d'entre 50 i 69 anys que reben una invitació cada dos anys per fer-se una prova de sang oculta en femta a casa. És un anunci que s'ha comunicat avui que és el Dia Mundial del Càncer de Còlon i Recte. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Què permetrà aquesta ampliació?
El Departament de Salut calcula que aquesta ampliació investigació permetrà detectar més de 1.200 casos addicionals cada any, molts en fases inicials, quan les possibilitats de curació són més altes. Actualment, la supervivència al càncer de còlon és del 60%, tot i que si es detecta a temps, pot arribar al 90%. És el tipus de càncer més freqüent a Catalunya, amb gairebé 7.000 diagnòstics l'any passat i el segon amb més mortalitat. Només el 2025 va causar la mort de 2.260 persones.
I una dada que ens ha de portar a estar en alerta a tots és que creix el nombre de casos de pacients menors de 50 anys.
Si sumem els casos entre homes i dones, a l'Hospital Vall d'Hebron ho han constatat d'ençà la pandèmia. Han registrat un augment del 40% dels diagnòstics d'adults joves des del 2020. La doctora Elena Élez és la cap de la unitat de tumors digestius.
Sí, fa doncs, uns 10 anys veiem un pacient cada 3 mesos, ara és un dia a dia. Cal dir, no?, que la Vall d'Hebron és un centre de referència i que sí que pot haver-hi un viatge en aquest sentit. És a dir, que ara és pràcticament setmanal, menors de 50 i fins i tot el que és més preocupant, no?, pacients per sota dels 40, que abans era anecdòtic.
Per ara es desconeix la raó d'aquest augment de casos en adults joves i ja hi ha investigacions en marxa.
Gràcies, Cèlia. Podem parlar-ne amb el doctor Antoni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic de Barcelona i coordinador del programa de cribratge de càncer colorectal de Barcelona. Bona nit, doctor.
Bona nit.
Imagino que satisfet amb aquesta ampliació del programa de cribratge fins als 74 anys.
Molt. Era una notícia que esperàvem de fer a temps. De fet, la comissió assessora ja ho havia recomanat fer un any i escaig i finalment ha succeït. D'aquesta manera ens posem al mateix nivell que les recomanacions europees ens indiquen.
Mm. Continua sent el tumor més diagnosticat a Catalunya, ara en parlàvem. Tenen estudiat per què i per què cada vegada també es detecten més casos en adults joves per sota dels 50 anys?
Bé, això és una realitat, tot i que globalment ha anat baixant en els últims anys i segur que el cribatge hi ha influït, continua sent, com vostè diu, el càncer més freqüent quan comptem homes i dones i continua sent una causa de mort molt important darrere de del càncer de pulmó. És un tumor que la dieta influeix, sens dubte, els hàbits i també, d'alguna manera, la genètica. Per tant, tot i que el cribatge s'ha demostrat que és efectiu i cost efectiu, encara, malauradament, encara diagnostiquem masses càncers fora dels programes de cribatge. Probablement perquè la participació continua sent, diguéssim, d'una manera decebedora, massa baixa i probablement si aconseguíssim aixecar-ho, aquesta participació aconseguiríem millors resultats.
Esclar, jo imagino que el que falta és informació i una part de conscienciació. Hem explicat que s'enviarà una invitació a casa per tal que totes aquelles persones que estiguin en rang d'edat per fer-se aquest cribratge, que en siguin conscients. Caldria potser fer un pas més enllà per assegurar que a la població de risc li arriba la informació?
Sí, jo crec que tota difusió és important. Cal recordar que el programa de cribatge Catalunya va ser pionera a l'hora de fer un pilot ara fa 25 anys, l'any passat celebràvem 25 anys, i l'extensió del programa a tot el país va ser fa 15 anys. Per tant, crec que com a país ens en podem alegrar de que aquest programa ja estigui molt establert. Faltava això, ampliar-ho del 69 fins al 74, perquè és una franja d'edat on el risc de patir un càncer de colon és alta, molt més alta inclús que ara que parlàvem d'edats més joves. Per tant, aquesta ampliació per la franja de dalt era necessària. De totes maneres, jo crec que fer difusió és clau. Evidentment, la gent ho coneix més que fa uns quants anys, quan vàrem començar a posar-ho en marxa, però tot i així estem en xifres de participació al voltant del 50%. I ens agradaria que això, i les recomanacions europees ens ho marquen, que arribéssim a aquest 65-70%, però de moment ens costa.
Mm-hmm. Crec que és el moment ideal per ensenyar als nostres oients el testimoni que vam tenir ara fa un any aquí al Catalunya Nit. Vam parlar amb l'Eduard, que ens va explicar el seu cas. I creiem que és un testimoni que val la pena recuperar per tots aquests oients que ens estiguin escoltant.
Doncs jo vaig a la farmàcia, la meva farmàcia habitual, i la meva farmacèutica de confiança em diu: escolta'm, Eduard, has rebut la carta aquesta de la Seguretat Social conforme t'has de fer, estàs dintre de l'edat per fer-te una prova del càncer de colon? I li vaig dir: sí, Rosa, l'he rebut la carta aquesta. I em diu: doncs et donaré el putet i te l'emportes a casa i fas la prova. I jo li vaig dir: Rosa, quina mandra, saps aquelles coses que sí, saps aquelles coses que et diu la farmacèutica teva de confiança, el teu metge, et diu, però tu per mandra o per lo que sigui dius tal. I la Rosa em va insistir. Doncs va passar que li vaig baixar l'endemà o al cap de dos dies a la Rosa, i al cap de 15 dies rebo una trucada i em diuen que els meus, bueno, que la prova que m'han fet ha sortit amb uns índexs tumorals no normals, i em donen cita per fer-me una colonoscòpia. I la colonoscòpia dona que tinc càncer de colon, que tinc un tumor en fase inicial i que s'ha d'operar. Al mes i mig passo per quiròfan, m'operen i no vaig tenir que fer ni tractament de quimioteràpia, ni tractament de radioteràpia, absolutament res. Res. Per què? Doncs perquè me'l van detectar en una fase inicial. Segurament, si no m'haguessin detectat en una fase inicial, que gràcies a la Rosa m'hagués insistit a fer-me aquesta prova, doncs potser, doncs vés a saber que potser no t'ho estaria explicant ara.
Doncs un any després sabem que l'Eduard està bé. Doctor Castells, és important aquest testimoni perquè a vegades el desconeixement fa que tampoc sapiguem com és fer-se aquesta prova, no?
És així, jo crec que aquest és el testimoni de l'Eduard, és molt important perquè jo crec que explica molt bé dos fets. Una, que aquesta prova és molt senzilla de fer. Molta gent a vegades associa les proves de cribatge de càncer de colon amb la colonoscòpia. Aquí estem parlant d'una prova molt senzilla que es fa amb una mostra de femta, que la fas a casa i que el 95% de les persones donaran negatiu. I no caldrà que facin res més fins al cap de dos anys que els tornem a convidar. Aquest és un testimoni important en aquest aspecte, però també n'hi ha un altre que, i ell ho ha dit, de que els tumors que es detecten en el cribatge són molt més precoços, molt més primerencs, i això fa que aproximadament dues terceres parts, o bé amb la pròpia endoscòpia, amb tractament endoscòpic, o bé en cirurgia, n'hi ha prou per curar el càncer. No cal fer quimioteràpies, no hi ha metàstasis, cosa que malauradament encara passa quan els tumors aquests es diagnostiquen fora dels programes de cribatge, no? I encara afegiria un tercer punt, que avui, perquè ens centrem en el càncer i realment l'estratègia aquesta el que fa és detectar-ho precoçment, no? Però encara hi ha un altre avantatge més, que és que detectem lesions precursores, el que en diguem els pòlips, els adenomes, que probablement molta gent que ens escolta n'haurà sentit a parlar, que són 10 vegades més freqüents que el càncer encara, i que té l'avantatge que si el trobem i l'extirpem, evitem que aparegui un càncer. Per tant, no tan sols l'estem detectant precoçment, en una fase més inicial, sinó que en molts casos l'estem evitant.
Mm-hmm. Allargaria el cribratge per davant, és a dir, abans dels 50 anys?
Aquest és un tema que encara s'està discutint molt, probablement ho acabarem fent, però en aquests moments és recomanable allargar-ho per dalt. És cert que amb edat joves, per sota dels 50 anys, entre els 45 i els 50, estem veient aquí i a tot el món un increment relatiu dels casos de càncer, i és un tema que ens preocupa a tots, no? Ara bé, el fet de que de manera relativa hagi o estigui augmentant no necessàriament justifica posar en marxa programes d'aquests que en diguem poblacionals, programes d'aquests sistemàtics de manera organitzada que convidem a tota la gent. Això encara en aquests moments s'està discutint i clarament és preferible allargar dels 70 als 75 que no pas allargar per davant dels 45 als 50, però probablement acabarem fent-ho.
Doncs tinguem en compte que s'activarà aquest sistema d'invitacions per carta per totes aquelles persones que estan en població de risc perquè es facin aquest cribatge. Entenc que aquesta invitació és ben bé una carta, una notificació que s'està en edat de risc i que convé fer-se aquesta prova a casa, eh?
Exactament. Quan fas els 50 anys els celebrem enviant una carta per primera vegada a totes les persones que tenen aquesta edat, i això ho anem fent, fins ara ho fèiem fins als 69, i a partir d'aquest any ho anirem allargant fins a cobrir tota la població fins als 74. Amb la carta, i ho indica molt, molt clarament, i és molt fàcil, et pots dirigir o a una farmàcia del carrer, una farmàcia comunitària, o bé en el centre d'atenció primària, depenent de l'àrea on te visquis, a recollir el kit, i en el mateix lloc que l'has recollit és on te'l retornes, i al cap d'uns dies enviem una carta indicant el resultat, si és negatiu, o truquem a la persona si és que ha donat positiu, i en aquest cas la convidem a fer una colonoscòpia.
Molt bé, doncs queda clar quin és el sistema. Doctor Antoni Castells és director assistencial de l'Hospital Clínic de Barcelona i coordinador del programa de cribratge de càncer colorectal de Barcelona. Li agraïm moltíssim l'atenció i les explicacions. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vostès. Bona nit.
Bona nit.
Hem arribat a un quart d'onze i avui tenim més notícies també d'una altra malaltia en què s'avança, però no tant com voldrien els pacients i els familiars. El Departament de Salut allarga les hores d'atenció dels ictus greus a Tarragona i Lleida, però el servei de 24 hores no serà una realitat fins a finals de l'any que ve. Durant els pròxims dies s'amplia el servei a Tarragona i a l'estiu es farà a Lleida. La consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que l'objectiu és igualar serveis mèdics a tot el país.
D'equitat territorial, de qualitat d'atenció, d'augmentar la capacitat de resposta en aquests casos més complexes d'ictus. Això vol dir tenir una millor accessibilitat a aquest servei i reforçar també la seguretat clínica i assegurar que tota la ciutadania de Lleida i de Tarragona pugui rebre l'atenció que necessita en el menor temps possible.
Les associacions d'usuaris de Tarragona i Lleida fa mesos que ho reclamaven. Ara lamenten el retard en la implantació del servei continuat les 24 hores. Ens ho expliquen des de Tarragona, Manel Sastre, i des de Lleida, la Júlia Albacar.
En el cas de Tarragona, el servei de trombectomia mecànica el Joan 23, que ara fa de 8 del matí a 8 del vespre de dilluns a divendres, s'estendrà a partir d'ara als caps de setmana i festius. Sílvia Labodí, el grup de treball per la defensa de la sanitat pública a Tarragona, lamenta que el servei 24 hores no es faci fins l'any vinent.
Si ells, al moment que el grup de sanitat va denunciar públicament la problemàtica del ictus, s'haguessin començat a posar les piles en aquell moment, potser ara ja es tindríem aquests professionals qualificats, no?
Salut atribueix aquest retard a la falta de professionals formats i recorda que fa falta temps i experiència per certificar els especialistes que han d'aplicar aquesta tècnica.
A Lleida, l'Associació de Malalts i Familiars d'Ictus valora positivament l'ampliació de l'horari, però ho consideren insuficient. Per això demanen que el servei es garanteixi les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. Sentim Carme Monsó, presidenta de l'entitat.
No s'hauria de negociar amb la salut de les persones, d'acord? La lluita de continuar sent per 24 hores, 7 dies a la setmana. Que és un pas endavant, però que no és un pas definitiu.
A l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara mateix l'atenció als ictus greus només es fa de 9 a 2 els dies laborables. A partir del mes de juny serà de 8 del matí a 8 del vespre tota la setmana.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
L'impacte de la guerra de l'Iran en l'economia el notaran ja tots aquells que revisin la hipoteca amb l'Euríbor aquest mes de març. Se'ls encarirà per primer cop en dos anys perquè el principal indicador pels crèdits hipotecaris s'ha disparat amb l'amenaça d'una pujada dels tipus d'interès per respondre a la inflació provocada per la guerra. Rafael de Ribot.
L'Euríbor ha fet un salt de més de 3 dècimes i ha tancat aquest mes de març en el 2,57%. L'increment respecte al març de l'any passat suposarà uns 16 euros mensuals més de mitjana a les quotes de les hipoteques, és a dir, més de 190 euros anuals. La guerra ha portat l'Euríbor a nivells que no es veien des de finals del 2024 i ha temor que continuï pujant. Elisabet Ruiz d'Otres és professora de Finances de la UOC.
El problema serà si aquesta situació i aquesta guerra de l'Orient Mig s'allarga massa, que llavors doncs, l'índex d'inflació pot ser molt més alt i, per tant, les mesures del Banc Central Europeu respecte doncs, a pujades del tipus d'interès poden tenir un impacte més gran a l'economia.
Recordem que el Banc Central Europeu es fixa com a objectiu una inflació del 2% i les dades de l'Eurostat que avui hem conegut confirmen que la taxa comunitària, la de l'eurozona, està per sobre del 2,5% al març. 6 dècimes més de la que hi havia al febrer.
Doncs on sí que trobarem un petit respir és a les tarifes regulades de llum i gas, Rafael.
Doncs sí, la tarifa d'últim recurs del gas serà un 16% més barata a partir de demà, quan entri en vigor la revisió de preus que el govern espanyol fa cada trimestre. L'ATUR, aquesta tarifa d'últim recurs, té uns 3 milions de clients a l'estat entre particulars, blocs de veïns amb calderes comunitàries i també petites empreses. La baixada del preu és conseqüència de les mesures que s'han anat prenent per evitar que l'encariment del gas natural als mercats internacionals es traslladi directament al rebut dels consumidors, entre els quals hi ha la reducció de l'IVA. Una rebaixa de pressió fiscal que també ha aconseguit abaratir la factura de la llum dels usuaris de la tarifa regulada. Recordem-ho, estem parlant sempre de tarifa regulada, que el mes passat ha estat del 5% més barata que el mateix mes de l'any passat.
Molt bé, moltes gràcies, Rafael. La Unió Europea també prepara un paquet de mesures per combatre l'alça dels preus dels combustibles a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Com havia avançat la mateixa comissió, proposa reduir els impostos sobre l'electricitat, però també fa seves recomanacions de l'Agència Internacional de l'Energia, que ara trasllada als 27, com per exemple la reducció de la velocitat a les carreteres o el teletreball. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bona nit.
Hola, bona nit. Per primer cop des de l'inici de la guerra, la Comissió Europea també ha demanat als països que estalviïn petroli i, en concret, que estalviïn dièsel i querosè, que és el combustible que s'utilitza per als avions. Tot i aquests avisos, l'executiu comunitari continua dient que la disponibilitat de carburants a Europa està garantida. Però, avui sí que hi ha hagut un canvi de to més alarmant. El comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, ha dit que trigarem a recuperar-nos dels efectes d'aquesta guerra. Tot i que el conflicte s'acabi aviat, Jorgensen avisa que les refineries de petroli a l'Orient Mitjà estan molt malmeses i caldrà temps perquè tornin a funcionar a ple rendiment.
We should be under no illusion.
No ens hauríem de fer cap il·lusió que les conseqüències d'aquesta crisi per als mercats energètics seran de curta durada, perquè no serà així.
Per això ha deixat entreveure que Brussel·les reactivarà mesures excepcionals, com les que ja va aplicar fa 4 anys, amb l'inici de la guerra d'Ucraïna. Aleshores, els 27 van posar en marxa un topall al preu del gas i un impost per gravar els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques. De moment, però, la Comissió Europea evita concretar què proposarà i, sobretot, quan ho farà.
Vuit minuts per arribar a 11:15, doncs ha arribat aquell moment de parlar amb qui va començar tot això, que ara emplaça els països aliats, és Donald Trump, a buscar-se la vida si no reben petroli del Golf a través de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units els diu que, com que no els han ajudat en la guerra contra l'Iran, ara s'han d'espavilar sols i assenyala, en concret, el Regne Unit i França. Els britànics Trump els avisa que han d'aprendre a defensar-se sols perquè els Estats Units no seran al seu costat quan necessitin ajuda. Ignasi Abad.
Sí, tot plegat, Trump ho ha deixat anar en un missatge d'aquells a la seva xarxa social, Truth Social. Avui no ha fet declaracions. De moment, sembla que està fent una entrevista o ha fet una entrevista a la NBC, de la qual estan sortint algunes titulars poc transcendents, però, i ha deixat tot el protagonisme al mediàtic secretari de Guerra, Pete Hegseth, que ha fet una roda de premsa aquest migdia, hora catalana, al matí a l'hora de Washington, que augura, diu el cap del Pentagon, uns dies decisius a l'Orient Mitjà.
Tenim cada cop més i més opcions, i ells menys. Només un mes després, un mes més tard, establim les condicions. Els propers dies seran decisius. L'Iran ho sap i militarment gairebé no hi poden fer res.
Recordem que els Estats Units han enviat milers de soldats a l'Orient Mitjà, però si finalment decideixen fer una operació terrestre, el Wall Street Journal publica ara fa poca estona que envien un tercer portaavions a la zona. Recordem que n'hi ha un que s'està reparant al mar de Croàcia. Coincidim al final d'aquest ultimàtum que va donar Trump perquè Teheran accepti un acord que, recordem, va donar la setmana passada 10 dies de marge més per les negociacions fins al dia 6, dilluns de Pasqua.
Doncs veurem què és el que passa, perquè tan aviat diuen que acabarà aviat, com que...
Avui la borsa Wall Street em sembla que ha tancat fa molt poc amb un augment del 2,5% en l'índex industrial del Dow Jones. diuen que esperançats per un final pròxim a la guerra. Ja ho veurem.
A veure. Avui l'Iran ha admès contactes directes amb Washington. Això no passava.
No. Fixa't, els protagonistes d'aquest contacte són dos persones que ja vam parlar anteriorment. És el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi. Ho ha revelat a la cadena Al Jazeera, que ha intercanviat missatges amb l'enviat especial de Trump, Steve Witkoff, amb qui van negociar, recordem, a Ginebra, i altres punts sobre el dossier nuclear iranià, i finalment aquestes negociacions, com hem pogut veure, van esclatar després de que es van acabar per la via ràpida quan els Estats Units va atacar l'Iran, oi? Diu a Abbas Araghchi, el cap de la diplomàcia iraniana, que hi hagi contactes i missatges directes no vol dir que hi hagi negociacions, que ells no han donat cap resposta al pla de 15 punts de Trump per acabar amb la guerra, i diu que no li val un alto al foc, sinó que el que volen és un final total de les hostilitats a l'Iran i a tota la regió, és a dir, s'entén que incloent també el Líban i a Gaza. Per tant, cal veure com acaba això. El president del país, el president iranià Massoud Pezeshkian, que és un dels pocs líders que ha sobreviscut també a l'onada d'atacs nord-americans contra el lideratge de la República Islàmica, ha dit que també vol el final de la guerra, però que calen unes garanties de seguretat perquè no hi hagi més atacs en el futur. Però l'ala dura del règim, els guardians de la revolució, diuen que ells veuen en l'horitzó una guerra llarga. Per tant, no hi veuen final, com diu els Estats Units, que està a punt d'acabar-se això. I adverteixen, a més, que a partir de demà atacaran, o almenys estan amenaçades, empreses tecnològiques com Apple, Microsoft o d'altres empreses tecnològiques que estiguin nord-americanes, que estiguin a l'Orient Mitjà. Per tant, a més d'atacar objectius energètics com petrolers dipòsits de petroli i de gas en els països del Golf Pèrsic, també pot ser que hi hagin atacs a partir de demà, diuen, sobre empreses tecnològiques amb drons. Sembla que això seria, si és que passa. Avui l'Iran ha atacat un gran vaixell petrolier a Dubai, i a l'atenció del front de guerra s'afegeix ara la informació que ha aparegut fa poca estona sobre el segrest a Bagdad d'una periodista dels Estats Units. El Departament d'Estat nord-americà afirma que les autoritats iraquianes han detingut un individu relacionat amb aquest segrest que estaria vinculat amb una milícia pro-iraniana.
Doncs veurem què és el que passa, perquè tant aquest últim punt com el d'atacar empreses de l'àmbit tecnològic, això s'hi posaria una escalada. Gràcies, Ignasi. 3 minuts per arribar a 11:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem de la gestió de l'aeroport del Prat i també de la taxa turística que entra en vigor demà.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
No t'hagués agradat dedicar-te a la medicina?
No, ni pensar-ho. Sempre vaig pensar que això no era per mi.
I no t'ha quedat alguna cosa de la família? Saps alguna cosa de primers auxilis? Si ara, per exemple, en Xuriguera que hagués aquí esterracat, li podries fer alguna cosa?
Li faria boca a boca. Ah, no. Quasi per vostè. A la meva edat no tenim tantes oportunitats.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Un minut i sentirem els senyals horaris de 11:15 de la nit. La Generalitat dona per fet que aconseguirà entrar en la gestió de l'aeroport del Prat. El govern està convençut que guanyarà el mateix poder de decisió o més al Prat que el que han acordat el govern espanyol i Euskadi. Txell Vallespí és un acord que han aconseguit per als aeroports de Bilbao, Vitoria i Sant Sebastià.
L'executiu basc va pactar divendres amb el govern espanyol que tindria decisió en matèria d'inversions als aeroports bascos. El control de la infraestructura continuarà en mans d'Aena. Avui la consellera portavoz Sílvia Paneque no ha entrat a valorar l'acord d'Euskadi, però sí que ha deixat clar que la Generalitat no serà menys.
El que segur que no passarà és que hi hagi una altra comunitat que tingui més competències que Catalunya. Però en qualsevol cas, ningú ha d'estar preocupat per avançar en la col·laboració, en la gestió aeroportuària, si aquesta compleix la normativa vigent i el model que es continua treballant amb Esquerra Republicana respecte al marc normatiu vigent.
La cogestió de l'aeroport del Prat fa temps que s'arrossega, però com sentíem, ha tornat a agafar força en plenes negociacions amb Esquerra Republicana pels comptes de la Generalitat.
En punt 11:15, demà entra en vigor la nova taxa turística, l'impost que es paga per fer estada als allotjaments de tot el país. Això passa a les portes de les vacances de Setmana Santa. A la ciutat de Barcelona és on més s'incrementa, perquè el tribut es multiplica per dos i, a més, s'apuja el recàrrec que aplica l'Ajuntament. Això situarà la ciutat com una de les més cares d'Europa, tot i que no es preveu que això afecti l'arribada de turistes, segons Eugeni Osàcar, director de càtedra de la UB de Turisme, Hostaleria i Gastronomia. En canvi, sí que podria tenir més afectació a la resta del país, on demà aquest impost s'encareix menys que Barcelona i no es duplicarà fins a l'any que ve.
La suma d'una quota o una taxa sí que podria, en algun cas, no sé si definitivament que la gent no vingués, però tampoc no hem d'oblidar que, per exemple, en el cas del Pirineu, doncs el Pirineu català aplicarà aquesta nova taxa i, en canvi, el Pirineu aragonès o fins i tot Navarra no l'apliquen. Per tant, vol dir que entre territoris també hi haurà, diguem, aquesta diferència.
La recaptació de la taxa turística es destina a la promoció econòmica o al foment industrial i ara una part també es dedicarà a polítiques d'habitatge.
La indústria catalana ha tornat a rebaixar emissions de CO2, però encara està lluny del que es necessita per assolir la neutralitat marcada com a objectiu pel 2050. En 20 anys s'han reduït a la meitat i l'any passat van rebaixar-se un 2,6%. Montse Poblet.
Segons el recompte de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, les emissions de les 91 instal·lacions que emeten el 30% del CO2 a Catalunya s'han reduït a la meitat en 20 anys i el 2025 van baixar un 2,6% respecte a les del 24. Darrere aquesta rebaixa hi ha l'electrificació d'alguns processos, canvis en matèries primeres o l'abandó de combustibles fòssils, però també algunes caigudes de producció. Marta Torres, directora del Programa Climàtic de l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals, adverteix que si no accelerem serà impossible assolir els objectius que ens hem fixat per frenar l'escalfament global.
Hauríem d'estar a reduccions del voltant del 7-8% anuals i, per tant, la indústria igualment hauria d'estar també a aquests nivells de reducció. El que les dades indiquen és, no?, entre un 2-3% anual, per tant, per sota del ritme que necessitaríem per aconseguir la neutralitat climàtica el 2050.
Per sectors, les rebaixes més importants les trobem a la fabricació de vidre i ceràmica, amb una baixada per sobre del 30%, i la pujada més destacable al sector elèctric, amb un 12% més d'emissions en un any.
Llum verda per a l'ampliació del Parlament, no parlem d'escons, sinó de metres quadrats, podríem dir, passarà a ocupar un segon edifici que està situat a uns 300 metres respecte a les actuals dependències del Parc de la Ciutadella de Barcelona. La intenció és que el nou espai permeti millorar la logística de la Cambra Catalana i alhora respectar el llegat històric i arquitectònic de la institució. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit, Manel.
On s'ubicarà aquest edifici annex?
Doncs a tocar, com deies, literalment, d'aquest Parc de la Ciutadella, just al límit on, com
conflueixen al parc i al carrer Wellington. Es tracta d'un edifici de la Guàrdia Urbana on actualment hi ha les cavalleries. Amb l'annexió d'aquest espai, el Parlament guanyarà prop de 8.000 metres quadrats. I perquè us feu una idea, el Palau del Parlament actual té gairebé 17.500 metres quadrats. Això sí, només uns 14.000 són útils. Amb l'ampliació, és a dir, es guanya gairebé un 50% més d'espai operatiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han signat avui el protocol de col·laboració per tirar endavant aquest projecte. Rull ha destacat la necessitat de la mesura, mentre Illa ha remarcat que el projecte és fruit de l'entesa que hi ha a les institucions.
El Palau del Parlament ha arribat al límit de la seva capacitat. Hi ha una saturació crítica que impedeix el creixement en serveis essencials i genera problemes operatius irresolubles.
El projecte per ampliar el Parlament ha estat el tinter durant massa anys i avui, després de més d'una dècada, ho comencem a fer efectiu. Catalunya recuperava capacitat d'entesa entre institucions després de massa anys.
La previsió inicial és que el nou edifici addicional del Parlament pugui estar operatiu en un període que va entre els 6 i els 8 anys.
Fins ben aviat, Cristian.
Fins ben aviat, Manel.
Catalunya nit.
Jornada de vaga al País Valencià de mestres i professors. El sector educatiu ha sortit als carrers en una mobilització històrica, segons els sindicats, per reclamar al govern valencià un augment salarial, menys ràtios d'alumnes i més recursos. Des de València, Alba Barbosa, quin seguiment ha tingut aquesta aturada?
Aquesta és la segona vaga en els últims 4 mesos i han parat el 30% dels docents, segons la Conselleria d'Educació, una xifra que els sindicats eleven fins al 80%. La manifestació més massiva ha estat a València, on més de 16.000 persones han protestat pels carrers de la ciutat fins a acabar a les portes del Palau de la Generalitat. Reclamen a la Conselleria que s'assegui per parlar de millores salarials i laborals.
I sobretot així a la Comunitat Valenciana, pues seria una baixada de ràtio, més salaris, més recursos, més personal, més inclusió.
Fer papers per no res. Una burocràcia ineficaç.
Un tallament absolut del currículum, que és una absoluta vergonya. Aleshores, el que volem és una educació pública de qualitat i en valencià.
El Sindicat de l'Ensenyament al País Valencià, el més majoritari, avisa que si no hi ha avenços en les negociacions, convocaran vaga indefinida al maig. Marc Candela n'és el portaveu.
Que si no hi ha una reacció real i sentem a negociar i aconseguim millores,
i a meitat de mes hi ha una reunió prevista entre la Conselleria i representants sindicals per intentar obrir negociacions.
Encara al País Valencià, la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana, rebutja que l'expresident Carlos Mazón es personi en la causa tal com havia demanat. Mazón pretenia accedir al contingut de les actuacions, però la jutgessa li reitera que té la condició de testimoni. Fa uns dies, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià va denegar la petició de la jutgessa d'assumir la causa contra Mazón perquè és aforat. L'expresident considera que amb aquesta decisió queda fora del procés.
Después de lo que ha dicho la propia Fiscalía, después de la unanimidad del Tribunal Superior de Justicia, pues hoy la propia jueza dice que no se me está investigando. Pues fenomenal, ya quedo fuera del proceso, ya para siempre.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
La multiplicitat de fronts de guerra per a Israel amb el nou conflicte amb l'Iran fa que l'exèrcit israelià comenci a tenir problemes d'efectius per donar a l'abast al Líban, Gaza, Cisjordània i ara al país persa. El govern de Netanyahu, però, continua sense aplicar la solució que tothom reclama, l'obligació de servir per part dels ultraortodoxes. Jerusalem, Jordi Brascó.
En presència al sud del Líban, a Gaza, a Cisjordània, a la frontera amb Síria, al cel de l'Iran i mantenint l'ordre al territori propi, a l'exèrcit israelià no li surten els números. Ja ho va comunicar el cap de l'estat major, Eyal Zamir, a Netanyahu i a la resta del gabinet de seguretat. Va dir que aquest pas les forces es col·lapsaran des de dins perquè els soldats reservistes, que sostenen l'exèrcit, estan al límit. El que solia ser un compromís que pràcticament no tenia incidència en la vida quotidiana i molts fins i tot tot esperaven amb ganes, s'ha convertit en un malson. Ho explica un d'ells, el coronel Orangeville.
Usually every unit...
Abans, cada unitat acostumava a tenir dues setmanes d'entrenament per any. El 7 d'octubre va canviar tot. Ara, reservistes com jo dediquem més temps a l'exèrcit que no pas a la feina, la família, les responsabilitats, la carrera, la universitat...
Responsibilities, careers, university.
La solució més òbvia per mitigar el problema seria obligar els ultraortodoxos a servir. Netanyahu fins ara no ha fet el pas perquè necessita el suport dels partits que representen aquest sector de la població. Loren té clar que la seva incorporació marcaria la diferència.
It's not a minority, that's 15%.
No són una minoria. Representen el 15% de la població i tenen un índex de natalitat molt alt, 6,7 nens per família. És molt simple, pura matemàtica.
It's pure mathematics.
Uns càlculs ben fàcils que, de moment, no s'aplicaran. Aquest diumenge, Netanyahu ja va fer l'enèsima picada d'ullet als ultraortodoxos, beneficiant-los notablement en els pressupostos aprovats al Parlament.
Doncs ara l'escriptor Jordi Amat posa la mirada sobre una decisió d'Israel que explicàvem ahir a aquesta hora i que encara porta a cua, la d'aplicar la pena de mort a la forca només per als palestins.
Un pin que simbolitza una corda groga nuada. Aquest és el símbol usat al Parlament d'Israel pels diputats de Poble Jueu, un partit d'extrema dreta sionista integrat a la coalició governamental del primer ministre Netanyahu. El van estrenar una sessió a finals de l'any passat. Amb el pin a la solapa de l'americana, diuen que recolzen la principal llei que ha defensat el seu líder, l'extremista Itamar Ben-Gavir, actual ministre de Seguretat Nacional del país. A la campanya electoral, quan Ben-Gavir pujava a l'escenari per fer els seus mítings, sonava a tot drap una cançó que l'elogiava per haver dit que el seu objectiu era matar els terroristes. Els terroristes palestins, s'entén, com si d'israelians no n'hi haguessin. I tot va com va prometre aquest fanàtic. No només perquè durant el seu temps al govern han pujat els morts a les presons dels qui se'n fot. És que dilluns a la tarda es va tornar a posar el pin. Després de totes hores de debat va aconseguir l'objectiu fonamental del seu projecte patriòtic, l'aprovació d'una llei per literalment penjar els palestins condemnats per cometre actes terroristes i atacar l'estat d'Israel. Allà on ocupen territoris, s'aplicarà aquesta llei, de manera que és una eina més de la seva expansió il·legal. A l'acabar, els diputats del pin de la corda van brindar amb xampany. És una celebració de com es festeja haver-se convertit tan feliços en un estat genocida.
Ara anem a França per explicar-vos els atacs racistes que està patint l'alcalde de Saint-Denis. Es diu Vali Bagayoko i va guanyar les eleccions municipals en primera volta. És d'origen malià, arribat a França de petit, com tants altres habitants d'aquesta localitat popular al nord de París. Doncs des que va guanyar els comicis ara fa dues setmanes, està rebent comentaris obertament racistes. És un fet que a França és un delicte greu. París, Isabel Galí, bona nit.
Bona nit. Aquesta història va començar la matinada del 15 de març amb un malentès o falsa notícia propagada amb mala intenció i acabat amb un racisme desvergonyit. La nit que Vali Bagayoko va guanyar l'alcaldia de Saint-Denis, al canal de 24 hores LCI el va entrevistar en un dúplex i ell va celebrar haver guanyat a la ciutat dels Reis, perquè Saint-Denis té una basílica on estan enterrats més de 40 reis de França. Hi havia soroll en l'ambient, però Bagayoko ho va repetir i se sent prou bé.
Aujourd'hui c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où la ville des rois et du peuple.
Reis, roi en francès, pot assemblar-se una mica a noir, negre, i algunes piulades van començar a escampar amb mala intenció que Bagayoko deia haver guanyat a la ciutat dels negres. L'endemà, sorprenentment, aquesta interpretació va ser donada per bona per la periodista de ràdio de més audiència al matí, Apolline de Malherbe.
Vostè va dir ahir que era també alcalde a la ciutat dels negres. És important per vostè això?
Estupefacte pel fet que es repetís un malentès que diaris i xarxes feia estona que havien desmentit, Vali Bagayoko va corregir-la.
No és la ciutat dels negres, sinó la ciutat dels reis i del poble viu.
Descobert l'error, la presentadora es va disculpar, però aquest cap de setmana ha estat un tertulià de la cadena d'extrema dreta CNews qui l'ha insultat. Ofès perquè considera que Bagayoko va massa enllà quan afirma que representa la nova França, Jean Doridó, que és sociòleg, l'ha comparat a un simi.
Cal recordar que els homo sapiens som mamífers socials de la família dels grans simis. I, per tant, en tota col·lectivitat o tribu, perquè els nostres avantpassats vivien en tribus, hi ha sempre un cap que té la missió d'instal·lar l'autoritat.
d'installer son autorité.
El comentari gratuït de Doridó està sent investigat penalment pel govern i ara sí, Bagayoko ha presentat denúncia i ha convocat a una marxa antiracista a la ciutat on estan enterrats els reis de França.
A punt d'arribar a 3:15, expliquem que creixen les sospites contra Hongria per haver filtrat a Rússia el contingut de les reunions que la Unió Europea manté a porta tancada. Avui s'ha publicat un àudio que demostra que com el govern hongarès va prometre al Kremlin que miraria de retirar les sancions europees contra la germana d'un oligarca rus. Això ens porta de nou a Brussel·les. Bruno Fortea, hola de nou.
Hola de nou.
De què es parla en aquesta gravació que s'ha difós?
En aquesta gravació, Hongria explicava a Rússia què és el que faria en les deliberacions amb la resta de socis europeus. És una conversa de fa 2 anys i mig, filtrada ara pel portal V-Square. Hi apareixen 2 ministres d'Afers Estrangers, l'hongarès Peter Szijjártó i el rus Sergei Lavrov. El segon és qui comença la trucada i intercedeix en nom de l'empresari rus Alisher Usmanov.
Et truco a petició de l'Alisher. Em demana que et recordi de fer alguna cosa per la seva germana.
Presentarem una proposta a la Unió Europea per retirar-la de la llista de sancionats. La presentarem la setmana que ve. Apareixerà a l'agenda i farem tot el que puguem per treure-la de la llista.
Moltíssimes gràcies. Ell estarà molt, molt agraït. Està molt preocupat per la seva germana.
Ho sé.
Ell aprecia el vostre suport i la vostra lluita per la igualtat.
El ministre hongarès d'Afers Estrangers és en l'ull de l'huracà després d'haver reconegut fa uns dies que truca al Kremlin amb regularitat, abans i després de les reunions que els països europeus mantenen a Brussel·les. El ministre hongarès ho normalitza, diu que parlar amb socis sobre temes diplomàtics és una pràctica habitual. En canvi, la Comissió Europea ho veu preocupant. Ha demanat explicacions a Hongria i recorda que les deliberacions dels 27 a porta tancada són secretes. Aquests lligams entre Hongria i Rússia inquieten molts líders europeus. El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, porta mesos bloquejant un préstec multimilionari per a Ucraïna i ha endurit el seu discurs contra el govern de Kiev. D'aquí 2 setmanes hi ha eleccions a Hongria i les enquestes pronostiquen una derrota d'Orbán per primer cop després de 16 anys en el poder.
Gràcies, Bruno. Bona nit.
Adéu, bona nit.
La Policia Nacional ha descobert a Ceuta un túnel per transportar droga entre el Marroc i la ciutat espanyola.
L'entrada del túnel era en una nau industrial a prop de la frontera i la porta simulava l'entrada a una cambra de refrigeració. Hi ha 27 persones detingudes. La infraestructura està formada per 3 nivells i fa 19 metres de fondària amb vies i vagonetes amb capacitat per introduir-hi una gran quantitat de xix. Ho explica 3CAT Info Cristina Morales, portaveu de la Policia Nacional.
Des de la entrada del túnel havia que descender un poco hasta un nivel intermedio donde se apilaban los fardos de hachís. Allí los fardos eran preparados y se almacenaban tras subirlos gracias a un sistema de grúas y poleas desde un nivel inferior.
Memòria Democràtica comença les prospeccions per confirmar l'existència d'una fossa al centre de Reus amb desenes de represaliats franquistes.
Treballen amb un georradar per ubicar el pou que s'hauria utilitzat per abocar-hi els cadàvers durant els primers mesos de la postguerra. Els historiadors Joan Olivella i Cristian Muñoz van ser els impulsors de la investigació i els primers a reclamar la intervenció del Departament de Justícia. Ells situen el pou en una zona de càrrega i descàrrega del carrer Jacint Barrau. Olivella celebra que Memòria Democràtica hagi decidit actuar.
Molt contents i també molt nerviosos, perquè doncs, començaran aquestes prospeccions i bueno, és un pas més que a mi de bueno, saber doncs, si és el pou i en quines condicions està.
L'Ajuntament de Figueres fa més estricte el control del padró municipal.
En els últims 2 anys ha donat de baixa més de 1.500 persones. L'Ajuntament engloba en el frau el cas de persones que estaven empadronades a Figueres però que no hi vivien i d'altres que haurien falsejat que vivien separades per tenir accés a més ajudes. Però també han donat de baixa algunes situacions d'ocupació, relloguer o infrahabitatge de persones vulnerables, tot i que la llei obliga a empadronar-les. Jordi Masquef, alcalde de Figueres, al matí de Catalunya Ràdio.
Personalment s'ha d'ajudar
en els més dèbils, però no en aquelles situacions en què s'ha produït un frau o que és conseqüència d'una ocupació il·legal. Sí que és veritat que en aquells casos de màxima vulnerabilitat nosaltres posem a disposició d'aquesta gent als serveis socials.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any. A Catalunya Ràdio... Postdates.
En aquesta hora, la nit té tota una vida per davant. De La nit que Wendy va aprendre a volar, d'Andreu Martín. 2 d'abril, Dia Mundial de la Literatura Infantil i Juvenil.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Si res no falla, d'aquí poc més de 24 hores tornarem a sentir aquest famós compte enrere des de l'estació espacial de Cap Canaveral, a Florida. A quarts d'una de la nit de demà està previst l'enlairament de l'Artemis 2. És la missió que suposa el retorn de la NASA a la Lluna. Durant 10 dies, 4 astronautes orbitaran aquest satèl·lit de la Terra amb l'objectiu que l'home torni a posar els peus a la Lluna en una nova missió prevista per d'aquí 2 anys. Repassem ara amb l'Oriol Pujador el perfil de la tripulació de l'Artemis 2.
In the beginning, God created the heaven and the earth.
My name is Reid Wiseman. I'm the commander of NASA's Artemis 2 mission.
Reid Wiseman, comandant de 47 anys, astronauta des del 2009, és capità de la Marina dels Estats Units i va passar 165 dies en òrbita a l'Estació Espacial Internacional l'any 2014. Abans d'unir-se a la NASA, va fer 2 desplegaments a l'Orient Mitjà. Exercia fins fa poc com astronauta en cap de la NASA, és a dir, hauria estat el responsable de seleccionar els 4 astronautes d'aquesta missió, però va renunciar al càrrec al novembre i va passar a ser elegible.
My name is Victor Glover, and I'm the pilot for NASA's Artemis 2 mission around the moon.
Victor Glover, pilot de 46 anys, va ser el pilot de la primera missió operativa de la càpsula Crew Dragon de SpaceX a l'Estació Espacial Internacional. Va passar 168 dies en aquesta estació. Va ser el primer home negre signat com a membre de la tripulació a l'estació i va participar en 4 sortides especials. També és capità de la Marina dels Estats Units i va ser seleccionat per ser astronauta el 2013.
My name is Christina Cook and I'm a mission specialist for NASA's Artemis 2 mission.
Christina Cook, especialista en missió de 44 anys, té el rècord de vol espacial més llarg d'una dona, 328 dies. Les seves 6 passejades sumen 42 hores i 15 minuts a l'espai. Abans de ser seleccionada com a astronauta el 2013, Cook va treballar com a enginyera elèctrica en un projecte de la NASA i com a investigadora del programa Antàrtic dels Estats Units amb una estada d'un any a l'estació del Pol Sud.
My name is Colonel Jeremy Hansen. I'm an astronaut with the Canadian Space Agency.
Jeremy Hansen, especialista en missió de 47 anys, és un dels 4 astronautes canadencs que estan en actiu des del 2009 i encara no ha volat mai a l'espai. Hansen és coronel i va servir com a pilot de caça a les Forces Armades del Canadà. Com a representant de l'Agència Espacial Canadenca a la NASA, ha treballat en la comunicació entre el control de la missió a Houston i els astronautes a bord de l'Estació Espacial Internacional.
Catalunya nit.
És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem.
La Sala Villarroel acull l'estrena d'Una bufetada a temps, l'últim text de Marta Butxaca que contraposa els models educatius d'ara i d'abans. La comèdia compta amb un repartiment encapçalat per Ramon Madaula i Montse Guallar. Marta Vives.
Tot arrenca amb un avi interpretat per Madaula que ha clavat una bufetada al net de 8 anys després d'una rebequeria. Quan l'escola coneix el fet, convoca la família a una reunió per anunciar-los que té la intenció de presentar una denúncia. Des del 2007, una bufetada, segons el Codi Penal, és delicte. I a partir d'aquí, Butxaca desplega una comèdia aparentment menys punyent del que realment és i molt ben interpretada, a on confronta dues maneres de fer de dues generacions diferents, de la disciplina, la rigidesa i l'autoritat, a la criança respectuosa i emocional que impera avui. L'autora, i ja ens ho va advertir, tenyeix una paleta de grisos.
I l'obra parla d'això, de com ens educaven a nosaltres, com han educat els nostres avis i com nosaltres eduquem els nostres fills. Llavors me'n fot una mica de l'educació respectuosa, tot i que jo soc bastant fan, però li trobo grisos com li trobo grisos a qualsevol cosa, i en termes d'educació no hi ha res que sigui 100% eficaç, no?
I tot i que l'espectacle és una comèdia, Butxaca també busca generar debat, i l'hem trobat entre els espectadors.
Una bufetada de temps, com una manera d'educació més dels avis.
Hi ha el respecte, vull dir, perquè no tenen respecte cap a, ni entre ells ni cap a l'adult, i això...
Això, d'alguna manera, vol dir que algú ha fallat pel camí, però no sabem si és la bufetada o no.
Abús.
Suposo que una bona lliçó parlada a temps és més que no pas una lliçó física, no?
Som en part, pot ser que sigui necessària.
Ja no es fa, ni millor que ja no es facin, perquè tampoc és una manera com d'ensenyar.
Una bufetada a temps es podrà veure a la Sala Villarroel fins al 17 de maig.
Cinc minutets i seran les 11, a l'hora dels esports. Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit, bona nit. El camp era ple.
A l'estadi l'Espanyol.
El camp és ple, de fet, perquè no s'ha acabat el partit. 36.000 persones en números rodons. A la primera part s'han sentit insults cap als musulmans. Musulmán el que no vote. Han estat advertits per megafonia.
És aquest partit de la selecció espanyola amb Egipte, no? Contra Egipte.
Amistós. Amistós, eh? Són amics. Pedro Sánchez, ja sabeu el que li han dit sobre la fruta, no? Des de la graderia, us ho podeu imaginar. Sobre la fruta. Sí, d'acord. Algun xiulet contra Joan García abans del partit i quan ha debutat a la segona part. Perquè això és notícia. El debut de Joan García, i la graderia ha cantat a cor el nom de Pedri. Per tant, els que ho han fet no poden ser de l'Espanyol. Bé, que sigui el Roger Arbusà qui ens acabi de sonoritzar aquests fets amb aquest debut internacional del porter del Barça. Bona nit, Roger, Cornellà al Prat.
Bona nit. Mira, just ara toca la pilota Joan García, que rep també l'ovació del públic. Joan García, que ha debutat finalment, que jugarà els últims 30 minuts en aquest Espanya 0, Egipte 0. Ara mateix el temps afegit. Han estat titulars Lamine Yamal, Olmo i Ferran. Lamine i Olmo han jugat 45 minuts, Ferran 62, i a la segona part han sortit Pedri i Fermín, que jugaran tota aquesta segona meitat. No jugarà Pau Cubarsí, que ja va jugar 80 minuts divendres passat a Vila-real.
Gràcies, Roger. Roger, pendents que s'acabi aquest partit, que diria que li queda un minut amb l'empat a 0. Altres amistosos, perquè parlem d'amistosos, eh? Argèlia 0, Uruguai 0, amb Araujo titular als 90 minuts. Anglaterra, amb Rashford, jugant des del 71, ha perdut 0-1 amb el Japó. I abans de la mitjanit, i aquí el clau del dia, quatre seleccions han de classificar-se per al Mundial, i el titular és que Lewandowski, del Barça, no jugarà al seu tercer Mundial. Polònia ha perdut 3-2 amb Suècia, i Turquia sí jugarà aquest Mundial com Suècia, perquè ha guanyat 0-1 al Kosovo, i els altres dos partits ara són a la pròrroga. Bòsnia 1, Itàlia 1 a la pròrroga, República Txeca 2, Dinamarca 1 a la pròrroga. I parlant del Mundial, Gianni Infantino, el president de la FIFA, que sabeu que li fa de catifa a Donald Trump, doncs diu que treballarà perquè Iran jugui al Mundial. Els iranians ja han dit que ells... A Mèxic o res. Sabeu que aquest Mundial és a Mèxic, Estats Units
o Canadà.
Canadà. I know you deserve something beautiful. I don't have words for that. Don't wanna see a photo on the internet, that pic, the one you'd have.
I would think it's funny and I'd wanna text you. I'd type out your name, but it wouldn't go through. I couldn't go through that. Don't you dare leave me if I can get you back. Can we
Ai, que potser aquí teníem la clau.
Same day, no?
Podria ser.
Jo crec que demà repetirà la cosa.
S'assemblarà molt el dia d'avui? Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, bona sí, s'assemblarà molt el dia d'avui, aquesta cançó de Robbie Harris que es diu Same Day. Hi haurà matisos, però tindrem una mica els mateixos ingredients. D'una banda tindrem el vent, que aniria afluixant, però no desapareix, encara es mantenen activats avisos ja de nivell moderat cap al Pirineu, cap a l'Empordà, també el vent bufarà cap a les Terres de l'Ebre. La nevada s'intensificarà una miqueta més, al matí, sobretot vessant nord, però després de la tarda pot arribar cap a la Cerdanya, nord del Ripollès, i també la mala mar també aniria una miqueta a la baixa. Però una mica aquests mateixos ingredients que hem tingut avui, amb moltes estones de sol, tret del Pirineu, i demà a la tarda també tindrem alguns núvols més entre les comarques de Barcelona i Girona, en aquest sector entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. I les temperatures, doncs, no variaran gaire.
Molt
doncs
bé.
Ja està, ja ho tenim, un dia com avui.
Exacte, ben bonic que ha sigut.
Sí, la veritat, l'hem aprofitat.
Gràcies, Gemma.
Que vagi molt bé.
Bona nit.